Ràdio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Després de 34 anys de dedicació al municipi, aquest mes de març, el carter d'Olèrdola, Josep Carreras, s'ha prejubilat als 64 anys d'edat. Gràcies a la seva feina, centenars de milers de cartes han arribat al seu destí arreu del municipi en aquestes més de 3 dècades. Això sí, des de que l'any 1990 va començar a treballar a Olèrdola, la seva feina ha canviat i molt. Per parlar d'aquests canvis i acostar-nos les seves vivències, marxem fins a Canal 20, on conversa amb el nostre company Raimon de Cara. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, avui, a l'actualitat, a l'entrevista, us portem a una persona que fa molt pocs dies, des del passat dia 15 de març, ja no és un treballador actiu, ja no és un carter actiu, després de 35 anys exercint aquesta professió. Josep Carreras, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
34 anys de carter a Olèrdola, 35 de professió, perquè vas començar el primer any com a treballador de correus al Garraf. A Garraf.
El poble de Garraf, que està entre Sitges i Castelldefels. El que passa que allà, doncs, bueno, era una plaça en jornada incomplerta, diguem-ne, i al cap d'un any, doncs, bueno, vaig accedir a un concurs de trasllat i vaig passar, doncs, aquí a Olèrdola. Tampoc era jornada completa, diguem-ne, però ja eren unes quantes hores més, i llavors, al cap d'un poc temps, doncs, vaig accedir a jornada completa.
Per què et vas fer carter?
Doncs mira, no ho sé, segur que per casualitats de la vida, vull dir, en fi, cada persona té les seves feinetes, fa ja bastant temps d'això, i bueno, doncs em va oferir, o sigui, vaig tenir l'oportunitat de fer unes suplències al meu poble, que jo sóc de Sant Pere de Ribes, veure unes suplències a l'estiu, llavors se'm va oferir l'oportunitat de continuar fent algun període més de suplència, i vaig saber, diguem-ne, que hi havia unes oposicions, doncs, a la plaça de Garraf. Llavors m'hi vaig presentar i, bueno, vaig tenir sort i la vaig aprovar, me la vaig quedar jo, diguem-ne.
Uh-huh. Aquell primer any a Garraf i després a Olèrdola. Com arribes a Olèrdola?
Bueno, jo, a veure, de conèixer, amb Moja passa una cosa molt particular, i és d'aquells pobles que si no hi vas, diguem-ne, especialment, no és un poble que baixis, que passis per Moja, diguem-ne, no? Però, bueno, jo coneixia poc o molt, no? Llavors, bueno, ja dic, el tema del correu en aquell moment era molt diferent de lo que és ara, i jo em vaig trobar, diguem-ne, que la plaça era de moto, però, clar, amb una circumstància bastant especial, i és de que nosaltres havíem de partir des de l'oficina de Vilafranca, i resulta que jo m'havia d'emportar una saca, en aquell moment les cartes venien totes barrejades dintre d'una saca bastant considerable, i representava que me l'havia d'emportar amb una moto. Llavors, clar, jo el primer que vaig veure és aquesta incoherència, no? I llavors vaig demanar que se'm passés a cotxe, diguem-ne.
I... Perquè hi havia, diguem-ne, el carter de cotxe i el carter de moto.
Sí, hi ha diferents, i a peu, sí, sí. I llavors, al cap de poc temps, no van tardar massa, perquè ja van veure que era una incoherència, no? Vull dir, si jo m'havia de traslladar des de Vilafranca a Moja amb una saca bastant considerable en aquell moment, doncs no era viable fer-ho amb moto. I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí també hi ha, per temes, diguem-ne, de no assumir, diguem-ne, el volum de feina que hi havia, en aquell moment era incomplert a la plaça, jo diria que al cap d'un any o dos em van passar jornada completa.
Tot això des de l'oficina de correus de Moja, això no vol dir que la teva feina quedés reduïda al poble de Moja.
No, exacte, jo en aquell moment feia tot el nucli de Olèrdola, excepte Sant Pere Molanta, nucli, o sigui el poble, i el polígon de Sant Pere Molanta, que ho feien ja des de Vilafranca. En aquells moments érem dues persones, era jo que feia tot aquest, la resta de nucli, diguem-ne, i la persona que feia el polígon de Sant Pere Molanta i el poble de Sant Pere Molanta.
Mitjans, se'ns escau, insuficients per cobrir tant terme municipal.
Sí, la veritat és que sí, amb el temps, a base de demanar-ho successives vegades, al final doncs, bueno, van fer una inspecció de volum de feina i tot això, i van accedir doncs, a posar una altra persona. Amb tot això doncs, també el nucli anava creixent, però clar, vull dir, una persona sola, si més o menys si ens imaginem, és un nucli molt extens. A més, en aquell moment, quan jo vaig entrar a la urbanització de Del Mar, la gent de Del Mar no venien moltes cartes, però les anaven a buscar al bar Avinguda, al bar del Pere. O sigui, anaven allà, jo els hi deixava allà.
Bar Avinguda, poques... del poble de Moja.
Sí, exacte, llavors anaven allà i ho recollien, però clar, també de seguida doncs, la cosa va anar augmentant i llavors ja vaig anar a repartir Del Mar, que no és poca cosa.
Una urbanització molt extensa.
Efectivament.
De prop de això, 400 llargues parcel·les.
Exacte.
Vas començar, sobretot, repartint cartes.
Sí.
I has acabat repartint gairebé de tot menys cartes. Poques
sí.
Cartes.
És això és una de les coses que ha canviat, diguem-ne. Clar, en aquell moment, a dintre d'aquella saca, només hi havia cartes. No hi havia res més, no hi havia paqueteria. Tot el tema de paqueteria era, diguem-ne, per les empreses de missatgeria. Era una altra història, no? Això durant tots aquests anys ha canviat moltíssim. En aquell moment hi havia cartes, certificats i girs postals. El que passa que això amb el temps, doncs, evidentment, ha anat canviant. Tot el tema de la xarxa social, la informàtica, tot això ha canviat. I ara mateix doncs, el que prima d'alguna manera és el tema de la paqueteria urgent, la paqueteria 24-48 hores i també paqueteria, diguem-ne, que arriba de Xina, diguem-ne, així de clar, no? Que és un volum molt, molt, molt considerable.
Clar, perquè abans amb una saca comentaves, doncs, que era molt voluminosa i vas demanar aquest canvi de moto a cotxe, però ara segurament, si haguessis de fer el mateix procediment, hauries de demanar una furgoneta.
Ah, sí, és que de fet ja...
Un camió.
Ja anem amb furgonetes pràcticament, a pobles anem amb furgonetes, vull dir, perquè és que si no és impossible. Hi ha nuclis com Vilafranca, evidentment que hi ha molts carters de peu, però els carters rurals anem pràcticament tots en cotxe. Mm.
Perquè ens puguem fer una idea d'això que apuntàvem, d'aquest gran volum de feina que comporta també la distribució de totes aquestes cartes, aquests paquets per un nucli de l'extensió d'Olert de la... De quantes cartes estem de promig parlant al principi que tu començaves a treballar, l'any 90, quantes cartes cada dia podies arribar a distribuir?
Ostres, no ho sé, però ara per dir-te una xifra, doncs, al voltant de 1.000 cartes, tranquil·lament.
Cada dia 1.000 cartes.
Potser estic exagerant una miqueta, però a veure, que era considerable, eh? Era considerable, perquè és clar, és que no hi havia una comunicació. Imagina't tu que clar. Si treuen internet, WhatsApp, clar, com et comuniques, no? Vull dir, el telèfon sí, però vull dir que tenint... El telèfon és una cosa que pots comunicar-te, però vull dir, qüestions que quedin en constància, en fer faent i tal i qual, doncs havia de ser per carta.
I ara paquets, estem parlant d'aquestes mateixes xifres, d'aquest mateix volum?
No, evidentment,
no,
evidentment,
no tant.
Evidentment no és tant. Continua havent-hi un remanent de cartes. S'ha suplit molt pel tema de notificacions administratives de l'administració, diguem-ne, sigui multes, sigui actes administratius, que n'hi ha moltes, i pràcticament fem...
Però tot això també es pot fer telemàticament.
Sí, és que, bueno... Per posar un exemple, sí. Fer faent, la meva jubilació, jo ja l'he sapiguda molt abans per una comunicació interna per xarxa, que no pas, que també m'ha arribat la carta, però m'ha arribat poder un mes després, vull dir, que és així, sí.
Uh-huh. Anècdotes moltes. Durant 34 anys a Olèrdola, segur que hi ha un bon grapat de vivències curioses que has hagut de gaudir o patir a vegades.
Sí, bueno, la veritat és que no em puc queixar, eh? Vull dir, no hem tingut allò, incidències allò negatives i tal, i reclamacions, home, reclamacions, les típiques del servei, que suposo que la gent entén que no depèn de la persona en concret que està allà, sinó que és una mica del servei global d'enllaç de correu, no, diguem-ne. Mm-hmm. En principi, ja dic, la gent... molt comprensiva. Si tu intentes exposar a la gent com et trobes tu a l'hora de fer la feina i això, doncs la gent ho entén. Anècdotes, bueno, no ho sé, suposo que n'hi ha bastantes. Ja sabem, aquesta l'hem passada tots, és una pandèmia, doncs és una... és una clatellada bastant forta, i més nosaltres, que estàvem considerats com, com diguem, una personal essencial. Bueno, jo vaig estar un període baixa per diguem-ne, per personal de risc, però bueno, treballar amb mascareta, vull dir, això
quan tothom estava confinat a casa, sí, els carters treballaven.
Era complicat, vull dir, va ser una temporada, ens hi vam anar acostumant, evidentment, com tothom, com tothom, però bueno, va ser difícil.
Sí, el moment més complicat de la teva vida laboral.
Sí, d'alguna manera poder sí. Després, bueno, els processos electorals, que n'he passat bastants, perquè com a carters doncs estem diguem-ne, ens responsabilitzem de recollir el que anomenen tercer sobre de les eleccions, de cada procés electoral, i l'hem de portar doncs, a la nostra oficina dependent, que és a Vilafranca, i llavors ells la porten a Barcelona.
El tercer sobre seria ja un cop fet l'escrutini?
L'escrutini, sí, exacte. O sigui, el qual vol dir que fins que no s'acaba tot l'escrutini, hem d'estar allà al peu del canó.
Amb els resultats?
Amb els resultats. També recordo, evidentment, totes les eleccions, el procés electoral és el mateix, però clar, també recordo especialment doncs, les eleccions locals, o sigui, les municipals, hi havia una implicació més directa, diguem-ne, de la gent d'Olèrdola, no? Vull dir, que clar, hi venia... O sigui, que eren les que d'alguna manera hi havia més gent al local, tant de Moja com de Sant Pere Molanta, com de...
En el recompte?
En el recompte, sí, sí. Després també recordo tot el tema de les al·legacions al TGV, al tren de l'AVE. Sí. Que, clar, jo ara no recordo com va anar, no? Però vull dir, d'alguna manera no era només la gent que estava afectada pel on te passava el TGV i tal i qual, sinó que a nivell, diguem-ne, de tota la població es va fer com una mena d'al·legacions globals de tota la gent i tal i qual.
Una campanya a la que s'hi podia adherir qualsevol
ciutadà. Sí, exacte.
I va respondre la gent.
Sí, exacte. El qual vol dir que totes aquelles al·legacions es van transformar en un certificat personal a cada una de les persones que van enviar aquella al·legació. T'estic parlant del voltant de 600 i pico certificats.
Al municipi d'Olèrdola?
Al municipi d'Olèrdola.
Caram, sí, es va moure, es va mobilitzar.
No sé, jo no recordo com va anar estrictament, no? Però recordo que vaig haver de posar un cartell que si podien... que ens passessin per l'oficina a recollir el seu certificat. Jo les portava, i em van ajudar companys d'altres carteries, perquè va ser un volum exageradíssim. I vaig posar aquest cartell perquè si la gent que sabia que n'havia fet, doncs si podia passar per allà, doncs ja li donava allà mateix, no? Però vull dir que déu-n'hi-do.
Com a volum de feina és el que recordes.
Sí, sí, sí.
Són
sí,
moltes, sí. 600 notificacions després d'haver aquests veïns fet aquestes al·legacions, perquè estem parlant de tots veïns d'Olèrdola.
Sí, 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 sí.
Caram.
En fi, no sé, va ser així.
I segurament que també hi ha alguna, perquè és habitual, recurrent, confusió entre el que s'escriu com a adreça i el que és l'adreça veritable o reconeguda. Segurament que hi ha confusions d'aquest tipus, no? Tu saps a qui va la carta, posa el número d'aquell carrer, però no viu allà exactament i tu li acabes portant igualment. Pot ser això?
Sí, això és habitualíssim.
Sí?
Sí, i a més, bueno, no vull dir... A Moja, evidentment, passa, perquè normalment els ajuntaments, no vull dir que passi només aquí, però segurament passa a molts llocs. Em vaig trobar que la numeració dels carrers, d'alguna manera, l'havien canviada d'una punta a l'altra. És a dir, en un moment determinat van fer una numeració començant des de baix a dalt i al cap de bastants anys, doncs ara la fem de dalt a baix. Amb la qual cosa vol dir que la numeració t'està canviant. O sigui, tota la gent no canviava fefaentment el seu número, llavors et venien duplicades.
A la façana del seu habitatge continuament
el
mateix número.
Tens el 21, diu, vale, el 21, aquest 21 és el de l'altra banda, en fi, no sé. Després, a Dalmar, la numeració no era número policia, diguem-ne, que es diu número policia és el número del carrer, diguem-ne, no? Sinó que era número de parcel·la. O sigui, les parcel·les de Dalmar estaven enumerades amb polígons i parcel·les. Amb la qual cosa vol dir que en un mateix carrer hi podia haver tres números exactament iguals. O sigui, un número 13 podia estar tres vegades. Amb la qual cosa això et feia el repartiment dificilíssim. Això encara persisteix, per exemple, en temes de rebut de llum, però ja això ha millorat moltíssim, no? Però, evidentment, aquí acabes fent el que tu has dit, no? Jo sé que aquesta posa el 13, però és el 13 de baix, i no... I a vegades això, la gent Algú poder no podia entendre o a vegades hi havia problemes en aquest sentit. No? O és que no m'ha arribat? No, bueno, clar, és que teòricament tothom té l'obligació de posar el seu número de policia correctament. No? Però bueno, què passa? Que si haguéssim d'actuar normativament, la meitat de les cartes no haurien arribat. Però què passa? Bueno, tu ets un carter, si ets un carter urbà, que ni coneixes la persona, la carta on te va dirigida aquella persona, vull dir, aquella persona, aquella carta on te va dirigida, doncs pues mira, però clar, quan tu estàs en un poble i coneixes la gent del poble i saps que aquella carta és relativament important, doncs, bueno, fas l'esforç.
Quines són les qualitats que ha de reunir un bon carter?
Ostres, no sé, a veure, això és una mica complicat, no sé. Suposo que assumir que la teva feina és una feina que a vegades no te'n dones compte, però és molt important el fet de que t'arribi una carta determinada. Vull dir, és que sigui de jubilació, que ara em toca a mi, no? Sigui de jubilació, sigui d'alguna qüestions mèdiques, sigui qüestions, no sé, que tinguin una certa importància per aquella persona, has de donar, o sigui, has de tenir present que allò té al darrere i al voltant hi ha tot un tema de sentiments que potser no, a vegades no valorem prou. No? I a mi em sembla que és una de les coses que penso que he intentat tenir en compte.
Tens la sensació que potser no l'ofici de carter, però la manera en què tu has fet l'ofici de carter està en extinció?
Bueno, potser sí, tal com l'enteníem quan jo vaig entrar i tal, però bueno, tot el que he explicat fins ara no és una qüestió meva particular, sinó que jo la veia cada dia fins ara amb els meus companys, que també es mouen una mica per aquesta dinàmica, no? Vull dir, el que passa que, clar, jo des de fa molts anys que ja he sentit a parlar dintre del col·lectiu que Correus això s'acaba, que ho vendran, que es privatitzarà, que d'allò, fins ara de moment no ha passat, no vull dir que no passi properament, però sí que és cert que, bé, el tema, per lo que hem parlat abans, de tot el tema de paqueteria, el tema d'Amazon, en fi, hem de dir-ho així, hi ha una competència molt, molt, molt forta entre diferents empreses de missatgeria, de repartiment. Llavors, clar, espero que no, però sí que realment els temps estan canviant a marxes forçades.
Una carta és confidencial, va destinada a una persona en concreta i, evidentment, aquí el carter no sap el seu contingut, però per l'envolum d'un paquet on pot veure si és curiós l'objecte. Quin seria l'objecte més estrany que has hagut de repartir?
Home, no ho sé, clar, evidentment, quan està dintre d'un paquet, pues no saps el que d'allò, però n'hi han que, principalment els que venen de Xina, sí. Tampoc es gasten massa en l'envoltori, vull dir, hi ha molta sabateria que dius, bueno, això és està claríssim, que són sabates.
Ja ho veus?
Després n'hi ha d'altres, doncs, que, evidentment, instruments musicals, que dius, bueno, això està claríssim que... I paqueteries, vull dir, avui dia s'envia de tot. Rodes de cotxe, que ja ho veus, el que són, també. I bueno, sí, curiositats d'aquest tipus, vull dir...
La majoria dels teus desplaçaments els has fet en vehicle, perquè ha de ser així per les circumstàncies, doncs, de la teva professió. Si haguessin de calcular quants quilòmetres fas de mitjana en un dia o una setmana, en bueno, quina xifra ens estaríem movent?
Els reglamentaris, ara, abans en feia més, el que passa que en les reestructuracions successives que han fet a Olèrdola, jo tenia més quilòmetres, ara en tenia 11. Representa que tenia 11.
11 cada dia.
11 cada dia. Però això no vol dir que no siguin més, vull dir, perquè a vegades, doncs, bueno, ho has de tornar o has de tirar cap aquí, vull dir...
De fet, només anar i baixar del mar ja és això.
Ara ja no feia del mar, em tocava el polígon del Clot de Moja, em tocava el nucli de Moja, però, clar, constava des de la sortida a Vilafranca, diguem-ne, des de l'oficina de Vilafranca. I, doncs, bueno, si ho sumes per la setmana, vull dir, si realment...
I per 34 anys a Olèrdola?
Exacte.
Estem parlant de milers de quilòmetres.
Sí, 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 sí.
Com queda el servei ara, després de la teva jubilació?
Bueno, en teoria el que jo tinc és una prejubilació, la jubilació definitiva serà el gener de l'any que ve, i teòricament aquesta plaça sortirà a concurs i se l'adjudicarà doncs, la persona que tingui més punts, més, diguem-ne, la que quedi primera en el concurs, diguem-ne.
Però tu ja has deixat de treballar?
Sí.
I en el teu lloc hi ha una altra persona?
És un contracte de relleu, sí, teòricament. I, bueno, en principi, ara s'anirà cobrint. Teòricament hi havia... Això ja són qüestions internes d'empresa. Teòricament hi havia una persona, concreta en aquest període que fes la meva jubilació, però tal com estan les coses a Correus avui dia, acabem fent suplències. Hi ha 9 persones que depenem de l'oficina de Vilafranca, que atenem els serveis rurals, i entre aquestes 9 persones ens anem suplint les mancances, o sigui, les baixes dels uns, les vacances, tot això. Vull dir, abans, una de les coses que ha canviat precisament és que abans, quan un carter rural feia vacances, es cobrien totes, però això avui dia ha canviat moltíssim, fins i tot baixes, però això ja dic, ha canviat moltíssim. Per tant, en aquests moments, suposo que fins que ja s'adjudiqui la plaça definitivament, doncs s'anirà cobrint amb personal, diguem-ne, de les altres carteries.
Quina sensació deixes de treballar? Quin balanç fas d'aquesta trajectòria?
Clar, és una cosa que suposo que poder tardaré a donar-me en compte efectivament, no? Vull dir, perquè ara fa una setmana encara no, però quan ja passin 2 mesos, 3 mesos, allò que ja veus que no, això no són vacances, sinó que ja és una cosa definitiva, potser me'n donaré més compte, no? Però bueno, és evident que després de 34 anys aquí això fa petja, diguem-ne, vulguis o no, ho trobes a faltar. Jo sóc de Ribes, diguem-ne, però Moja o Olèrdola, en definitiva, és com el meu segon poble, vull dir que passo tantes hores aquí pràcticament com a casa. Llavors, vull dir, sí, una notaria, evidentment.
Doncs deixem aquesta consideració. Si un darrer punt volies afegir...
Sí, no, que evidentment no m'ho voldria deixar, és agrair a la gent d'Olèrdola les facilitats que em van posar per fer la meva feina, començant per l'Ajuntament d'Olèrdola, que en aquell moment, el 1990, doncs em va cedir el local de la plaça de l'Església per fer doncs, la meva atenció al públic. Vull dir que, en fi, la col·laboració va ser total. I després també, doncs, bueno, la persona que en aquell moment estava fent la carteria d'Olèrdola, que era la Paqui Esteban, que també em va posar al corrent, diguem-ne, de tots els intríngulis aquests d'alguns dels quals n'hem parlat, i em van facilitar també molt la cosa. O sigui que volia agrair-ho.
Moltes gràcies, Josep, i que vagi molt bé. Que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Penedès en xarxa.
Un minut i escaig i ens plantarem a 11:15. Això vol dir que pararem màquines, escoltarem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i seguirem parlant de drogues de la mà de Charango i aquest A la Deriva.
Tenim el cor a prova de bales, un horitzó, també unes ales. Hem vist caure la frontera i en el teu cos de pols d'estrelles hem desfet tots els camins, hem après de l'infinit. Mica en mica, com balla la vida, ballarem aquesta nit. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra, buscant un nou món. Rebentar tots els rellotges, apagar el motor ferotge, començar de
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim tot seguit algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. El Servei d'Ocupació de Vilafranca va atendre més de 2.000 persones l'any 2023 amb una inserció laboral del 72%. El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca ha atès durant el passat exercici 2023 un total de 2.035 persones. En el marc de programes de formació i d'orientació, el servei ha acompanyat 1.121 persones que han millorat el seu nivell de competència professional, tècnica i transversal. Els programes desenvolupats han permès un índex d'inserció laboral efectiva del 72,44%, incloent-hi les persones contractades per l'Ajuntament en plans d'ocupació. Les dades esperonen l'Ajuntament a recuperar oficis que són necessaris en les empreses, com lampistes, mecànics o forners, així com noves especialitats, com ara les instal·lacions de plaques solars, que han tingut una bona acollida. Ara el repte de la regidoria d'ocupació és motivar els joves que ni treballen ni estudien perquè participin en els cursos que es programen i que els cursos s'adaptin a les seves necessitats. Endesa telecomanda una línia elèctrica rural al municipi del Montmell per millorar-ne el servei. Els treballs d'instal·lació d'un nou interruptor seleccionador aeri suposen una inversió de 15.000 euros. La companyia Endesa acaba d'enllestir els treballs per telecomandar una nova línia elèctrica al Montmell amb l'objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a la clientela del municipi. Segons informa Endesa, la finalitat no és només modernitzar les infraestructures i deixar-les preparades per poder absorbir més càrrega, sinó impulsar l'electrificació de la demanda per facilitar la transició energètica. Els treballs suposen una inversió de 15.000 euros aportats íntegrament per la companyia. L'operativa ha consistit a instal·lar un nou interruptor seccionador en una torre aèria de mitjana tensió ubicada en una zona boscosa de Marmellà, dins el terme municipal del Montmell. L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès commemora els 40 anys del Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Aquest mes de març, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès celebra 40 anys. L'1 de març del 1984 es va inaugurar i el 26 de març es va assistir al primer naixement. Alguns dels canvis estructurals que s'han produït en aquests 40 anys són el trasllat del servei de l'Hospital Antic de Vilafranca a l'edifici actual l'any 1994. I més tard l'ampliació de les instal·lacions l'any 2012 amb la creació de tres sales de dilatació i parts equipades amb dispositius d'alta tecnologia. El servei s'ha anat consolidant tant en l'àmbit de l'obstetrícia amb l'atenció de més de 21.500 parts fins a data d'avui com en l'àrea de ginecologia, amb la introducció de la laparoscòpia a la comarca i com a servei pioner en la cirurgia de la patologia mamària. I la mirada crítica en el context de l'actual crisi ecosocial arriba amb Petro Masculinitats al claustre dels Trinitaris de Vilafranca. En el marc del Festival Vilapensa s'ha inaugurat l'exposició Petro Masculinitats al claustre dels Trinitaris, una producció del Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona i organitzada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca. L'exposició pretén mostrar l'evidència d'una emergència climàtica que reclama mesures urgents, un sistema econòmic dependent dels combustibles fòssils abocat al col·lapse i una comprensió històricament hegemònica de la masculinitat basada en l'autoritarisme que cada vegada mostra més signes de fragilitat. L'exposició vol posar paraules, imatges i sons a la noció de petromasculinitat i presentar-la com una mirada crítica que resulta molt útil i oportuna en el context de l'actual crisi ecosocial.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Amb la Núria Sant Romà, tot sovint els dijous abordem qüestions de salut pública i comunitària i avui ens proposa parlar de prevenció en alcohol i altres drogues com les pantalles, per exemple. Ara hi entrarem. Núria Sant Romà, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com sempre, ens portes experts en la matèria perquè ens ajudin a abordar.
Sí, sí. De fet, recordeu que dies enrere ja vam parlar del tema de l'alcohol i de les conductes de risc associades al consum d'alcohol. Avui ens feia gràcia, que tot està dins del pla de drogues, doncs que abordar un servei que per nosaltres té un interès fonamental, que és el servei d'assessorament familiar en alcohol i altres drogues. I com bé tu deies, doncs ara també, a més, quan parlem de comportaments de risc, en aquests darrers anys hi hem afegit les pantalles, perquè doncs, en algunes ocasions poden produir problemes d'addiccions. Per això ens ho explicarà millor
la nostra experta,
experta en el tema, que és la Núria Puentes. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
La Núria és tècnica de prevenció de drogues en el Consell Comarcal i és la que ens està doncs, portant els plans locals de drogues tant el comarcal de l'Alt Penedès com el de Vilafranca, com el de Sant Sadurní, oi, Núria?
Sí.
Molt bé. Explica'ns una mica això que dèiem, què és el SAFAT, el que li diem SAFAT, Servei d'Assessorament en Alcohol i Altres Drogues.
Doncs el SAFAT és un servei adreçat a tota la ciutadania, no només a familiars, no? Que qualsevol persona que estigui preocupada pel consum d'una persona propera, ja sigui el teu fill, ja sigui la teva parella, ja sigui un amic, una amiga, o ja siguin els teus pares, no? O ta mare, ton pare, pugui tenir un servei confidencial, anònim, en un espai neutre com és l'ambulatori, on tothom pugui pues, presentar doncs, les seves inquietuds o els seus qüestionaments, no? O el propi usuari que veu que té una relació potser problemàtica amb alguna substància, no? I en aquest servei el que fem és un acompanyament, ja sigui a les famílies, ja sigui als propis usuaris, no? On també estem portant a terme el programa de mesures alternatives per consum a la via pública, quan un menor se li sanciona per consum d'alcohol. I bàsicament el que fem és atendre, sobretot, famílies. No és necessari que vingui la persona que presenta problemàtica.
Aquest creus que seria un tret, sobretot, diferencial del que és el cas de drogodependències? O sigui, que per què necessitàvem un servei a banda del SAFAT si ja hi ha un servei específic, que és el Centre d'Atenció amb Drogodependències?
Bueno, primerament perquè estem parlant de prevenció, no? El que tractem bàsicament són problemàtiques abans de que, o sigui, malestars, no? I dificultats que té la gent o les famílies amb el consum abans de que es produeixi un problema de dependència. O si aquest es produeix, no? Doncs que sàpiguen adreçar-se i es fa aquest acompanyament, no? A les famílies o al mateix usuari o usuària. Primer perquè en el seu moment, en el seu origen, el cas estava aquí al costat.
A l'antic hospital.
A l'antic hospital, ara ja està com molt integrat en el servei sociosanitari, no? I és un espai que estava com molt estigmatitzat, que n'hauria de ser, no? Perquè igual que tens un problema de salut, doncs les dependències també són un problema de salut. I no s'acaba d'arribar i es veia que, per exemple, amb les xerrades a les famílies que es feien en els instituts i els centres educatius, no sempre et venen aquelles famílies que potser necessitarien més aquest acompanyament. Vale? Llavors, amb la col·laboració de l'ambulatori, també ens va oferir un espai que pogués ser un lloc on la gent no es sentís incòmoda a l'anar-hi, que si et trobes un veí o una veïna, doncs estiguis anant a un ambulatori i no tinguis aquestes recances, no, d'anar a un espai especialitzat. I la idea és d'acompanyar també, si cal, en aquest espai especialitzat. En el cas fan tractament, hi ha els professionals especialitzats en fer el tractament, i en el SAFAT el que fem és prevenció i, sobretot, dificultats familiars entorn al consum, primers consums, no? Tenim en compte que el cas no atén menors d'edat. No? I totes les famílies que tenen consums problemàtics o dificultats en el consum de menors d'edat, doncs tampoc tenen un espai gratuït i públic on puguin anar-hi, no?
Pensem que és fonamental, jo crec que és fonamental, i sobretot el que deies al principi, no? que hi pugui acudir no només a l'usuari, sinó les persones que té al voltant, perquè moltes vegades l'última persona, no?, en reconèixer una addicció és el propi interessat, i la família i les amistats, no?, moltes vegades són els primers en adonar-se. Llavors, jo crec que és fonamental, i de fet, no?, quan vam elaborar el primer pla local de drogues, de totes les conclusions sortia la necessitat d'un servei, això, que fos molt més accessible, que hi poguessis anar directament, tot i que t'hi poden derivar, i penso que era fonamental.
Clar, penseu que el SAFAT és un servei molt democràtic, no només venen usuaris derivats d'altres professionals, sinó que tant el metge d'atenció primària com una professional de serveis socials, com algú que treballa amb joves, com el boca a orella, són fonts de derivació. Llavors, lo interessant també jo crec que és aquesta manera d'accedir al servei, no?, que sembla que només es treballa en famílies com usuàries de serveis socials. No, en el SAFAT hi ha gent de tot origen, que no vol dir que serveis socials no pugui atendre famílies totalment normalitzades, també ho fa, però una mica que al final una sanció per consum a la via pública li poden posar a qualsevol fill o filla de qualsevol.
Com funciona això? Explica'ns una mica. Millor.
Sí, aquest programa que deies, sí, de mesures alternatives.
Bueno, la llei el que fa és sancionar el consum o la tinença a la via pública, vale? El que passa a qualsevol persona. El consum o la tinença d'una substància il·legal està sancionada per la Llei de Protecció i Seguretat Ciutadana, no? Llavors hi ha una sanció. El que passa que en el cas dels menors d'edat, vale, hi ha la disposició addicional cinquena que es diu, que permet als menors no pagar aquesta sanció si les famílies i el menor accedeixen a un programa en el qual es fan unes sessions psicoeducatives relacionades amb el consum. Atenció, que no és simplement treballar mesures alternatives de t'han posat una multa, doncs ara et castigarem fent treballs a la comunitat, no? No
és, sí, aquesta és la idea que ens ve al cap.
No, no és aquesta idea. La idea és que el que es treballi tingui a veure amb el que està passant, que és el consum. T'han sancionat per consum, doncs treballaràs temes de consums. Que si pel camí, a lo millor, és una noia o un noi que no tingui doncs un itinerari formatiu clar, no?, doncs es connecta amb altres serveis del territori, o que estigui en recerca de feina, doncs el mateix, no?, doncs en el seu pla de treball està això, però sobretot és sempre relacionat amb el seu consum, amb el seu estil d'oci, en quina importància té el consum a la seva vida quotidiana, vale? I el que és voluntari, el programa, la gent, si vol, paga la sanció.
El menor l'ha d'acceptar, no només la família, o amb la família n'hi ha
prou. Evidentment, i una de les coses que se li deixa molt clar a les famílies és que si el menor no compleix amb el programa, aquella sanció no és com altres sancions a menors d'edat que han de pagar les famílies, sinó que si un menor d'edat no ve al programa, no compleix, que en general us dic també que la major part de nanos... jo diria que la major part de nanos reconeixen, doncs, t'has equivocat i ara tens una oportunitat per arreglar-ho. Tots l'aprofiten.
I l'aprofiten, eh?
L'aprofiten, sí, saps? Llavors, aquesta sanció, si no la paga la família, aquesta sanció passa després a Hisenda i la primera nòmina que tingui aquest xaval ja li embarguen. O sigui que no és una sanció que llavors els pares, que tenen a vegades aquesta idea de que si no ve i no compleix hem de pagar-li una sanció. No, és una sanció que és salut pública i que va directament a Hisenda, i ja us dic, la primera vegada que té una nòmina en una feina, doncs li han embargat amb interessos.
O sigui, la família pot no fer-se encàrrec,
renunciar.
Evidentment, sí, 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 que és una cosa que a mi m'agrada deixar molt clara, de dir, el compromís l'agafes tu, el menor és el que fa el seguiment, tot i que la família se l'informa des del principi de dir, mira, hi ha aquesta... I també és una manera també d'accedir a famílies que no coneixen el servei i de dir, mira... I a part d'això, si vosaltres voleu treballar certes dificultats de coses que estan passant a casa, de gestió d'adolescències i tal, doncs aquest és un espai, no? Però clar, el seguiment és confidencial, el nano fa el treball i arriba als acords amb mi, i les famílies també, doncs, després es poden fer sessions conjuntes també, o sigui, una de les coses xules del SAFAT també són aquestes sessions de tota la família, i tots, i quan més siguem, més riurem, no? Perquè És una pena que no s'aposti tant per la teràpia familiar en certs espais, quan en realitat és molt més eficient, no?, la intervenció, si es treballa amb tota la família.
I el menor no reaci a compartir...
Doncs mira, a vegades...
problemes, potser per ell no són problemes, amb tota vegades, la família?
A vegades passa que el menor a vegades ve estirat de l'orella, amb la qual jo penso, bueno, pues si no vols venir, no vinguis. O sigui, una cosa del programa de mesures alternatives, que ha de venir, vale? Però en general, moltes vegades jo no veig els menors d'edat. Quan una família té un menor amb una problemàtica, jo sempre els dic, els nanos canvien quan els pares fan canvis, també. No necessito que em vingui un menor d'edat estirat de les orelles. Ara, també dic que, bueno, si alguna vegada vol venir i vol donar la seva versió dels fets...
Ho fan. Té les portes obertes.
Té les portes obertes, també, inclús a vegades també em demanen els nanos a dir, escolta, parla amb els meus pares, no? I llavors jo arribo a aquests pactes amb els nanos a dir, a veure, jo m'ho treballo això amb tons pares i tu com ofereixes perquè jo els hi pugui dir, no? Però moltes vegades jo no veig els nanos. I hi ha famílies a les quals jo treballo perquè també penso que els adults són els que tenen més capacitat de fer canvi. I les famílies tenen aquesta capacitat de veure la necessitat de dir, bueno, doncs poder... puc ajustar això, puc ajustar allò... Vale? Llavors,
I els canvis acaben repercutint en el menor.
Evidentment, és un sistema relacional, no? Tota, o sigui, no. Una problemàtica d'un dels membres afecta la resta. I en el cas dels consums problemàtics, la influència que té la gent més propera és vital de cara a la comunicació perquè aquella persona comenci a fer un tractament. Llavors, és molt important també parlar a aquesta persona que té un consum problemàtic, no des del judici, des de l'escolta, des de l'amor, des de la preocupació, no? I aquesta comunicació és bàsica perquè aquella persona, no? I per això s'atén des del SAFA moltes vegades famílies preocupades pel consum d'algú proper, ja sigui, pot ser un pare, o una mare, o pot ser un fill,
sí,
adult...
Sí, perquè estan focalitzant molt en el menor.
No, precisament hi ha molta... però sí que hi ha un gruix de gent que ve preocupat per consums adults, que sembla que siguin només els joves els que consumeixin substàncies, i a més és molt clara la diferència. Quan són menors d'edat, el consum que preocupa és el de cànnabis, quan són més grans, el consum que preocupa és alcohol i cocaïna.
Obres ara aquesta porta, la de les substàncies, perquè quan hem arrencat hem dit alcohol i altres drogues, per exemple, les pantalles.
Sí, clar, des de fa uns anys, en el Pla Nacional sobre Drogues, com el Departament de Salut, parla de consum de drogues i altres comportaments de risc. I dintre d'aquests comportaments de risc es troben pues, les sociodiccions, els temes comportamentals, com pot ser l'ús de pantalles. Nosaltres parlem, en general, de usos responsables de pantalles, igual que poden haver-hi usos responsables de drogues, usos responsables de pantalles. No toquem el joc patològic, perquè això és algú que ho toca bé el bitxe i nosaltres encara no tenim capacitat ni recursos humans ni viabilitat per poder-los portar, però sí que ens trobem moltes vegades dificultats en com es gestiona el tema de l'ús de les pantalles a les famílies. I és una bona oportunitat també per treballar al final dinàmiques familiars. Al final, les drogues, les pantalles, són l'excusa per veure què està passant en aquella família i com es pot resoldre des d'altres llocs.
Perquè diríem que la prevenció, en el fons, és la mateixa. No té importància quina sigui la substància o la causa d'addicció, no?
Hi ha alguns...
Sinó que el treball preventiu...
Sí, a nivell familiar és veritat que el treball de límits, de gestió, és el mateix, ¿vale? El que passa que les pantalles presenten altres particularitats, com és tot el tema relacional, no? De què està passant a nivell de relació, d'identitat... O sigui, que no és només el problema la sobreutilització, ¿vale? Però a nivell familiar sí que és veritat que comparteixen moltes coses, no? Llavors, el que ens interessa és que vingui la família i puguin treballar des de les capacitats que té la pròpia família, també.
I quina d'aquestes substàncies o addiccions porta més usuaris o més famílies al SAFAT?
La que més porta és el cànnabis. No vol dir que totes les famílies que venen preocupades pel consum de cànnabis sigui per un consum d'abús. Vale. Hi ha molts consums experimentals que preocupen a les famílies, hi ha molts consums intensius, Vale? Llavors, com el gruix de famílies que veiem són de pares i mares d'adolescents, més mares que pares, està clar, però...
Està clar, diu.
Bueno, perquè sí, encara sí. Hi ha aquest rol de cuidadora. Sí, vull dir, sí. Això està canviant molt també en els últims anys, cada vegada hi ha més implicació dels pares, no? Però sí que és una tendència que resulta que la major part de pacients que tenim identificats, o sigui, la persona per la qual es pregunta o es demana l'assessorament és un home, però en canvi qui ve més...
Són
les dones, no?
Les cuidadores.
És evident que encara tenim molt a sobre. Això
bueno, i també perquè hi ha un estigma de que una dona que consumeix substàncies ha de ser més curosa, ha de ser més prudent, per tant, a casa ja no presenta tanta problemàtica, se n'amaga més, aquí també hi ha un tema molt interessant a explorar, no? De dir, no és que no hi ha dones consumidores o és que està més mal vist que les dones quan consumeixen presentin problemes?
Clar, no? Ho fan més...
Se n'amaguen més, el consum és més masculinitzat, de vegades, o sigui... Però això té molt a veure amb això.
Quin és el típic perfil, això que deien? Bueno, el perfil
el més
habitual...
Perfil, el més habitual és aquest, un jove consumidor de cànnabis, primers consums o consums establerts, que ja s'havien vist per altres professionals, però potser fins que no hi ha una sanció... No es posa sobre la taula una evidència de que hi ha una... A vegades, no perquè hi hagi una sanció, hi ha un problema. Hi ha molts nanos que els han sancionat i tenen una vida supernormalitzada, fan els seus estudis, a casa les coses bé, i el problema que tenen és la sanció, perquè no tenen amb què pagar-la. Bueno, molts consums... O sigui, a mi m'agradaria pensar que treballem a nivell de prevenció, però sí que és veritat que moltes vegades quan ens arriba certes problemàtiques... Ja hi ha hagut altres alertes abans i no treballem tant a nivell de prevenció, sinó reducció de danys, no?, amb les famílies. Llavors estaria bé que vinguessin abans, no? Però sí, perfil de famílies d'adolescents, de 13 a 20 anys, i preocupades pel consum, i normalment preocupades perquè passen altres coses a part del consum. I aquí hem d'obrir el focus i veure, bueno, clar. És només que consumeixi o és que està deixant els estudis o és que no té diversificació d'oci o és que... M'explico?
Sí, i tant.
O sigui,
tant.
No és tant només... El problema no és tant el consum en si, sinó que quan obres aquest focus allà està passant coses des de fa molt de temps que s'han com encallat i al final és com una mica acabar de desencallar. La sort que es té és que es treballa amb adolescents que creixen... que acaben gestionant...
Maduren,
acaben gestionant el consum bé, acaben tenint un pla de futur i un projecte de futur i se n'en surten.
Per això pensem que és tan important, no?, que es pugui detectar... si hi ha un problema, pugui ser en aquests moments inicials, no? És que això és fonamental, perquè després, quan ja, no?, s'ha cronificat...
Clar, nosaltres no parlem de problemes, parlem de certes dificultats familiars,
sí,
no?
Sí,
els problemes es tenen quan ja hi ha unes dependències,
clar.
No? I sí que, per exemple, ens trobem que la franja dels 30-40 anys, encara que hi ha un augment de demanda d'usuaris de Safat aquí, aquí és on costa arribar, que és quan s'instaureixen tots els consums més problemàtics. Vale? Perquè després, fins que el metge no et diu que tens les transaminases altes o que tens ja molts problemes derivats a un consum, doncs, per exemple, elevat d'alcohol o tens problemes a la feina i tal, ja no comences a plantejar-te de fer tractament. Llavors hi ha una franja d'edat en què hi ha uns consums bastant intensos en què algunes persones poden tenir certs problemes que aquí és difícil arribar-hi, perquè ja no van a l'escola, ja no van...
Clar.
I tenen una autonomia
econòmica.
Costa molt
més sempre arribar a les persones adultes que els joves. Per això la majoria de programes preventius sempre s'adrecen en aquesta franja, perquè hi tenim més accessibilitat. I la gràcia moltes vegades seria arribar a població adulta. Que no,
bueno, el bo que tenim aquí és que els plans de drogues no s'adrecen només a la població jove.
No,
i el Safat, que va ser dels primers que es van crear a Catalunya, una de les diferències que hi ha també és que no només treballa en població jove, sinó que treballa també amb persones adultes a nivell, doncs, això, d'acompanyament a un servei especialitzat, a nivell d'assessorament a familiars amb consumidors propers i tal, que això en altres safats no passa. I crec que és un dels trets més diferencials, porta. També.
Tornant al tema de les mesures alternatives, perquè crec que ho hem deixat una mica mitges, i per si algú ens està escoltant, és a dir, hi ha una persona menor d'edat que ha estat sancionada, llavors voluntàriament demanen aquest treball educatiu, i un cop tu fas un pla, aquesta persona ha complert, què passa amb aquesta multa?
Suspèn. O sigui, a veure, ara hi ha un procés una mica estrany perquè estem a l'espera de crear un conveni comarcal, que estem treballant amb aquest tema, i llavors ara el que fem és un recurs de la sanció, excepte Sant Sadurní, que ja té un conveni i que, per un moment, que ja frena la sanció abans que es produeixi. Hi ha un procediment administratiu que fa que tu, quan hi ha un menor sancionat, s'aculli a aquesta disposició i frenes i ja no se li posa la sanció.
D'alguna manera tu certifiques que clar, ha fet aquest treball...
Un cop se li ha certificat que ha fet...
A través d'aquest recurs administratiu.
Clar, clar, que vingui un dia no vol dir que no, tu ja no tens la sanció. També s'ha d'informar molt bé perquè ha d'haver-hi un informe...
De quantes sessions parlem, Núria?
Depèn. Depèn. Clar. De 3, 5, 6... Normalment és mig any, però... Clar, tenint en compte que a vegades es falta alguna sessió, que nosaltres contemplem només 3 faltes. A la tercera falta, sense justificar...
Expulsat?
Sí, perquè s'estan utilitzant hores del Safat que podrien aprofitar altres famílies, i al final és un servei públic. Llavors, hi ha criteris d'inclusió molt laxes, no? De dir, ei, s'ha de venir, s'ha d'avisar, ha d'avisar el nano, no ha d'avisar la família... Vale? O sigui, hi ha certs compromisos que s'expliquen al principi, i després, un cop ja fa el seguiment, es tanca.
Estem acabant i ens falta la pregunta bàsica. Qualsevol persona interessada en accedir al Safat, com ho ha de fer? Quin és el procediment?
Doncs ha de demanar hora en aquest telèfon. Trobareu díptics en els ambulatoris i en altres espais, eh? O sigui, en principi anem fent difusió. Ha de trucar al 93-118-4005 i se li donarà hora.
I on teniu les instal·lacions? Hem parlat de l'ambulatori...
No tenim instal·lacions, ens deixen un despatx a l'ambulatori de la plaça Penedès, tot i que jo algunes famílies les estic veient també pels matins en el Consell Comarcal. En l'ambulatori tots els dimarts estem, i un dilluns cada 15 dies estem a Sant Sadurní, que la gent de la porta Sant Sadurní allà, i un dilluns estem aquí.
Doncs moltes gràcies, Núria Puentes, i també li agraïm a la Núria Santromà que avui hagi portat a debat les drogues, aquestes altres drogues. Un plaer i bona Setmana Santa, que la gaudiu, que comencem 4 dies.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.